Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 69a edició, la 23a de la nostra tercera temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa 69, en aquest cas corresponent al cap de setmana del passat 22 i 23 de març del 2025, on una edició més, una setmana més, repassarem el bo i millor que ens hagin deixat esportivament parlant els equips de l'esquerra de l'Eixample. Parlarem una setmana més tant dels equips amateurs de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample. També tindrem part per al futbol base, per parlar de dues entitats que es dediquen pròpiament a futbol base i no tenen futbol amateur, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir a nosaltres, canviarem la gespa pel parquet i anirem cap al poliesportiu, en primer lloc per parlar de futbol sala, com sempre, tant de la mà del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I una setmana més tancarem el programa fent cistelles, parlant de bàsquet, de la mà dels equips, dels conjunts del Club de Bàsquet Ips. I abans de començar aquesta edició número 69, reiterem la nostra enhorabona, la nostra felicitació, com ja vam fer la passada edició, a la Unió Barcelonista Catalunya. I és que, com ja vam explicar, els de la franja blaugrana, el dimecres 19 de març, dimecres de la setmana passada, van complir 75 anys. Així que moltíssimes felicitats als de la franja blaugrana i per moltíssims anys més, on puguin seguir educant en valors a tants nens i tantes nenes. I pel que fa als titulars d'aquesta jornada, d'aquest programa número 69, novament podríem dir que no ha estat el millor dels caps de setmana pel que fa a resultats positius per als de l'Eixample. I especialment, si no ha estat així, si no han llegut gaires resultats bons, també ha estat en part doncs perquè alguns partits no s'han disputat, ha plogut amb vertigen, com aquest vèrtigo dudós del qual n'estem acabant d'escoltar les notes per encetar una edició més, una setmana més de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I com dèiem, doncs, la pluja va evitar que es disputéssim, com després veurem, molts dels partits dels equips de l'Eixample. Bé, no sé si molts, com a mínim uns quants, ho anirem repassant, però tampoc es van aconseguir gaires victòries pel que fa sobretot als equips dels quals en fèiem avui també una anàlisi en profunditat. Pel que fa als titulars, com dèiem, la pluja protagonista, fins i tot calamar-se, fins i tot va caure pedra en alguns indrets, com en la ciutat de Barcelona pròpiament. I altres titulars podrien ser que qui sí que van aconseguir molt bons resultats van ser els equips amateurs B, tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra d'Eixample. Els amateurs B de tots dos clubs, com ara veurem a la part inicial del programa, van aconseguir molt bons resultats davant d'equips de la part alta del seu respectiu grup, tant de la tercera com de la quarta catalana. Volem destacar també en aquesta edició 69 de l'Eixample Esports les bones victòries importants tant del sènior A masculí com del juvenil en clau de futbol sala de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i també molt destacat el bagatge molt i molt positiu dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, que van tancar els 11 partits disputats amb un bagatge de 8 victòries i només 3 derrotes. I abans d'anar a l'anàlisi pròpiament esportiu, deixeu-me recordar que la setmana passada us dèiem: vinga va, animeu-vos, aviam si per a l'edició 69 ja som 350 seguidors a l'Instagram d'Eixample Esports, que vam obrir a finals de l'any passat, al mes de desembre, per Nadals. Doncs mireu si hem arribat als 350. Moltíssimes gràcies a totes i a tots, que ara mateix som 385. Hem tingut un creixement molt important aquesta darrera setmana. 385 seguidors i seguidores a l'Eixample Esports. És gràcies a vosaltres i també a mi, que inverteixo moltes hores en seguir guanyant feedback i estar cada dia més en contacte de totes i tots vosaltres. També va bé de tant en quant no tirar-se alguna floreta, però totes les flors del món us mereixeu vosaltres. I ja que esteu a l'altra banda, us animo, als que encara no ho feu, a que ens seguiu. I aviam si per a un programa ben rodó, com serà el proper on farem 70 edicions, ho podem celebrar amb una altra xifra bastant rodona, com seria assolir els 400 seguidors a l'Instagram, justament com dèiem, en la setmana on farem 70 programes en les 3 temporades d'emissió que portem aquí a l'Eixample Esports. I ara sí, sense més embolics, sense més preàmbuls, recordar-vos ràpidament només, perquè si no després encara se m'oblidarà amb les presses, que ens podeu seguir a @eixampleesports, i ens va molt, però que molt bé que ho feu, de veritat, perquè així ens ajudeu a créixer, a ser més visibles, ja que cada dia més gent rebi la nostra informació. Ens podeu seguir a @eixampleesports, tant a Instagram com a Facebook com a Twitter, ara denominat X. Ara sí, no ens enrotllem més, anem a fer l'anàlisi esportiu d'aquest passat cap de setmana del 22 i 23 de març del 2025. Ens ha sortit un gallet per aquí, començant per la segona catalana, anant cap al grup 3, on una jornada més hi trobem en competició a l'amaterà de la penya barcelonista Anguera. Doncs no va poder seguir amb la bona dinàmica el conjunt dirigit per David Garrido. Recordem-ho que portaven 4 partits seguits sense perdre, 2 victòries i els 2 darrers resultats 2 empats a casa. Doncs aquesta setmana, en un partit complicat, van acabar perdent. Resultat final: Associació Esportiva Prat B 2, penya barcelonista Anguera A 0. No van poder marcar els de David Garrido i van patir, com dèiem, una derrota fora de casa. La victòria per als locals, per als pratencs, es començaria a consumar des del punt de penal. Al minut 25, John Luna marcaria el primer per als locals, i no seria fins a 3 minuts abans del descans, al minut 42, quan Daniel Bernabéu faria el segon i enviaria amb aquest 2-0 als jugadors a vestidors. A la segona part ho intentarien els groguets, però no podrien acabar marcant ni movent un resultat que acabaria sent, com dèiem, final de 2-0 a favor dels pratencs. Tot això en un partit on es van veure fins a 4 targetes grogues, 2 per cada banda. Pel que fa a la propera jornada, els grocs, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, rebran a casa, a l'escola INEF, al Sant Vicenç dels Horts. El conjunt eixamplí, el conjunt de David Garrido, cau 2 posicions a la taula i ara mateix és 11è classificat amb 31 punts. Són, atenció, compte amb això, 4 de marge, uns quants menys que la setmana passada, respecte del descens. I és que en aquesta part baixa han guanyat fins a 5 equips de la segona part de la taula aquesta jornada. Per tant, cada cop s'apreta més la cosa. Com dèiem, la Unió Esportiva Rubí B en 13a posició és qui marca ara mateix la zona de descens amb 27 punts. 4 més, 31, són els que tenen els groguets. I ho dèiem, el Sant Vicenç dels Horts, proper rival dels de l'Eixample, que té 38 punts, un punt menys que el Prat, el rival que va ser aquesta setmana que es va enfrontar als groguets. Com dèiem, el conjunt de Sant Vicenç dels Horts és 7è classificat amb 38 punts, 7 més que els de l'Eixample. Tot això ho diem per a que situeu una mica com pot anar la propera jornada, un nou repte sens dubte per als de David Garrido. Abans de baixar cap a la tercera catalana, anem a repassar la resta de marcadors d'aquest grup 3 de la segona catalana en aquesta passada 23a jornada. APA Poble Sec 2, Club Futbol Terlenca Barcelonista 1, Unió Deportiva Unificación Bellvitge 3, Club Futbol Pallejà 1, Unió Deportiva Sector Montserratina 1, Futbol Acadèmia, Fundació Futbol Acadèmia Hospitalet 3, Club Futbol Barceloneta 1, Club Deportivo Almeda 2, Sant Vicenç dels Horts 0, Unió Deportiva Marianov Poblet 1, Penya Barcelonista Barquinó 1, Unió Esportiva Rubí B 3 i per últim la Unió Deportiva Cornal 0, CP Sarrià 4. Per cert, no ho hem dit, ho dic ara per si se m'oblida després, que a més estem a punt d'escoltar un dels primers testimonis. Ho dèiem la setmana passada i lluny de baixar el rendiment, repetim rècord a l'Eixample Esports i és que tornem a tenir fins a 7 testimonis de 5 clubs diferents de la nova esquerra de l'Eixample. I no canviem en aquest cas de samarreta, no anem cap a un club diferent, seguim amb el mateix, seguim amb la penya barcelonista Anguera, però en aquest cas baixem fins a la tercera catalana, cap al grup 10, on en aquesta 23a jornada, aquí sí, que hem d'explicar molt i molt bones notícies. I és que en un partit, això sí, molt mogut, on van passar moltíssimes coses, el conjunt dirigit per Ivan Parras va aconseguir emportar els 3 punts davant d'un rival fortíssim, una Unió Deportiva Pastrana que fins fa res era quarta classificada i que ara mateix ha caigut fins a la cinquena plaça perquè van guanyar els de l'Eixample. Resultat final: penya barcelonista Anguera B 3, Unió Deportiva Pastrana 2. Abans de fer una mica una radiografia del que va ser el partit i minutar les incidències que s'hi van produir, les més destacades, tenim el plaer, anem a escoltar el primer dels testimonis d'aquesta edició 69 de l'Eixample Esports. En aquest cas comptem amb Joan Beltran, jugador de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que justament seria qui obriria el marcador a favor dels de l'Eixample i qui també ens fa aquesta crònica d'un partit, com ara veurem, força accidentat, però amb dues grans notícies finals que ens comenta el propi Joan Beltran.
Després de dues setmanes seguides perdent, tocava recuperar la bona dinàmica i quina millor manera de fer-ho que a casa contra un rival fort com és el Pastrana, que està lluitant per entrar al play-off. La primera part ha estat bastant igualada, han hagut ocasions pels dos equips, però uns minuts abans de la mitja part ens hem aconseguit avançar i anar-nos al descans amb avantatge al marcador. La segona part ha començat més o menys igual, molt igualada, però en una pilota a l'esquena ens han pitat un penalti en contra, han empatat el partit i just després ha hagut una petita tangana que ha acabat amb el nostre porter i el seu expulsats. Tot i el gol i l'expulsió, després hem tingut bastantes ocasions que ens han servit per marcar el segon i el tercer gol. En aquell moment ens hem confiat una mica, ells han apretat i en un altre penalti, que aquest per mi és bastant més dubtós, ens han marcat el segon gol i ha tocat patir fins al final. Tot i que en una jugada bastant clara no ens ha pitat un penalti l'àrbit, però hem aguantat i al final ens hem emportat els 3 punts. Vull destacar el retorn de Jaume Bercial, Cuco. L'any passat va deixar el futbol i aquest any, després d'estar unes setmanes entrenant i a causa de les baixes, s'ha fet fitxa i aquesta setmana ha debutat.
Doncs gran notícia, tant que sí que torni Jaume Bercial a l'Anguera. Ho celebrem, li enviem una abraçada des d'aquí, des de l'Eixample Esports, i també abraçada forta a tota la gent que estava a la INEF mirant el partit, perquè no és agradable aquestes situacions com aquesta tangana que es produïa, ens ho explicava el propi Joan Bertran en aquest partit, que ara seguirem repassant, però ho comentava el jugador de l'Anguera. Fins a 3 expulsions van haver-hi, a banda de la picabaralla aquesta on veurien la vermella els dos porters del partit. També seria expulsat, en aquest cas, justament a l'inici d'aquesta picabaralla, al minut 50, això seria la segona part, Ramon Parra, el segon entrenador de l'Anguera. Per tant, els germans es veurien separats, en aquest cas, durant tota la segona part, i Ivan Parra seria qui dirigiria juntament amb la resta de l'estaf tota la segona part d'un partit, com dèiem, molt accidentat, on hi van haver doncs aquestes 3 expulsions i un total de 9 targetes, la resta van ser targetes grogues. Sortosament no hi va haver-hi més expulsions, que 3 ja en són més que suficients. Doncs un partit que això sí va trigar en veure aparèixer els gols. El nostre protagonista Joan Bertran seria qui obriria la llauna al minut 40 i amb aquest 1-0 s'arribaria al descans. A la segona part, com ens comentava justament el Joan, els dos gols del Pastrana arribarien des del punt de penal, el primer d'ells per situar l'empat a 1 al marcador al minut 51, i a la segona part Joel Ferrer marcaria des dels 11 metres, però no es va fer esperar la reacció sortosament dels de l'Eixample, és que 4 minuts després, al 55, José González posaria novament per davant els de l'Eixample, i 10 minuts després Álvaro Santiago situaria el 3-1 al marcador. Com ens deia Joan Bertran, es va acabar patint, i és que a 10 minuts per al final, força dubtós pel que sembla aquest segon penal, Javier Prats situava el 3-2, transformant el llançament des dels 11 metres, un 3-2 que acabaria sent el resultat definitiu d'un partit, una victòria per als de l'Eixample de molt de mèrit, perquè com dèiem, el Pastrana està lluitant per entrar al playoff d'ascens cap a segona catalana i ara mateix cau fins a la cinquena posició. En vuitena plaça continua el conjunt d'Ivan Parra amb 39 punts, ara mateix a 9 d'una hipotètica tercera plaça que podria donar accés al playoff cap a la segona catalana. Pel que fa a la zona de descens, cada dia més lluny. Ara ja són 21 punts de distància respecte al descens directe i això fa que a falta de 7 jornades per acabar la temporada sigui ja pràcticament matemàtica, encara no, però la salvació dels de l'Eixample. Tant de bo que ho poguéssim explicar i qui sap si parlar d'objectius més amunt. Ho anirem veient en les properes jornades aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Pel que fa a la propera jornada dels groguets, visitaran el filial de la Unió Esportiva Sants, que justament està només un punt per sobre els de l'Eixample i una plaça per sobre. Setè el Sants B, vuitè l'Amater B de la Penya Barcelona Estanguera. Per tant, partit vibrant al camp de l'Energia, partit vibrant davant d'un rival sempre històric, un conjunt com el Sants. I canviem la nostra samarreta, no de categoria, seguim al grup 10 de la tercera catalana, la 23a jornada, però ara anem a parlar d'un partit també molt i molt accidentat, déu-n'hi-do, a banda de la pluja, pluja de targetes i d'expulsions també, com va estar aquesta jornada, en aquest cas també per a l'amateur del Futbol Club l'Esquerra l'Eixample. Ens posem la samarreta dels blancs per explicar que malauradament, i això que portaven després d'una molt i molt mala dinàmica, recordem-ho, que van començar aquest 2025 perdent 7 partits seguits i ara portaven un empat i una victòria, 2 setmanes seguides sumant, doncs malauradament van tornar al camí de la derrota en un partit molt i molt i molt accidentat. Resultat final, derrota a l'Escola Industrial Futbol Club l'Esquerra d'Eixample A 1, Club Esportiu Canyelles B 2. Per a fer un primer anàlisi del que va ser aquesta derrota del conjunt dirigit per Chechu Soldevila, anem a escoltar una setmana més, en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports, a Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que es mostrava, com dèiem i ara veurem, molt i molt indignat pel que va ser l'actuació arbitral que, pel que sembla clarament, va marcar el devenir de tot el partit.
Partido competido, muy intenso, en donde los dos equipos en primera parte han sabido meterse en ambas áreas. Por parte de la izquierda, pues jugadas, bueno, no supieron finalizar en el remate final y ocasiones perdidas. Se lleva a descanso un empate a uno. Segunda parte, demencial. Una segunda parte donde la izquierda tuvo 3 expulsiones, no señaló 3 penaltis, clarísimos, a favor de la izquierda, clarísimos. Un balón que va a la mano despegada dentro del área y luego una zancadilla de Henry cuando iba a rematar y lo pitó. Nefasto, muy mal arbitraje por parte de este árbitro.
Carai, ho anticipàvem, que estava molt i molt enfadat i no és per menys, perquè ens ha arribat també de més veus acreditades que va ser una mica escandalós. Mira que sempre intentem defensar els àrbitres, aquest arbitratge que, com dèiem, va fer caure a casa els de l'Eixample davant del filial del Canyelles per un gol a 2. Ho dèiem, 3 expulsions per als blancs i 3 penals a favor clars no assenyalats per als de l'Eixample. Déu-n'hi-do les coses que van arribar a passar en un partit on s'hi van veure un total de 7 targetes, només 2 grogues per al filial del Canyelles i la resta, les altres 5, van ser per als de l'Eixample, com dèiem, entre elles 3 expulsions, vermella directa al 73 per a Enrique Calvo i serien expulsats també per doble groga tant Oriol Garcia com Òscar Bellver. Algunes expulsions, pel que ens indiquen també, van ser per protestes, cosa que sempre, especialment els entrenadors, acaben lamentant, però se'ls emportaven els dimonis per lo que va acabar sent una actuació vital que, com dèiem, va acabar marcant i molt el devenir d'un partit que, això sí, començaria molt bé per als blancs. És que només passaven 3 minuts de joc quan Martí Llobera avançaria al Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, però ràpidament situaria la Igualada al marcador. El Canyelles ve amb gol al minut 12 de Gerard Martí Simó. Per si no passessin prou coses, per si no hi haguessin prou polèmiques, etc, etc, amb 1-1 s'arribaria al descans, amb 1-1 s'avançaria pràcticament tots els minuts de partit amb aquesta Igualada al marcador, i ja és mala sort, ja és molt de càstig. Al minut 89, en una de les últimes accions de partit, Román acabaria situant l'1-2 definitiu que li donaria els 3 punts als del barri de Canyelles. Difícil, evidentment, amb 3 jugadors menys, aguantar tants minuts amb aquell empat. Doncs al final es van portar, com diem, el gat a l'aigua, el conjunt de Canyelles. Pel que fa a aquest proper cap de setmana, a la propera jornada, els de l'Eixample tindran un os dur de rosegar. I és que els de l'Eixample visitaran a ni més ni menys que el tercer classificat, al Cerro Club Deportivo, que ara mateix és qui tanca la possible promoció d'ascens amb 48 punts. 20 punts menys, 28, són els que té aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample, que seguim trobant classificat en desena posició. Això sí, encara 10 punts de marge, això sí que no ha canviat respecte de la zona de descens directe, però compte, perquè encara no se sap si podrien ser finalment 5 els equips que baixessin cap a la quarta catalana. I aquesta posició, la cinquena per darrere, la mateixa l'ocupa amb 23 punts l'Olimpia Viaró. Per tant, això sí que està a 5 punts. Aquí ja sí que hi ha més perill. 23 punts són els que té també justament el Canyelles B, que era el rival aquesta setmana, i era un rival aquí els de l'Eixample, doncs, esperàvem poder agafar-los de la mà ben agafats i guanyar-los, però, com ja hem explicat, i per moltes raons, no va poder acabar sent així. El que sí que es van disputar i acabar van ser tots els partits d'aquesta 23a jornada del grup 10 de tercera catalana, que ara mateix procedim a analitzar. Atlètic Poblenou 3, Escola Esportiva Guineueta B 5, Inter Barcelona 4, Unió Esportiva Sants B 1, Club Deportiu Sant Genís Penitents 1, La Salle Bonanova 2, Club Futbol Alzamora 4, Valldoreix B 1, Olimpia Villaró 5, La Florida B 1 i el CP Sarrià B 0, Cerro Club Deportivo 1. Segueix líder pràcticament intractable l'Inter Barcelona amb 54 punts, 3 més que els que té la Salle Bonanova. Deixem la tercera catalana, viatgem fins a la quarta categoria del futbol català, anem cap al grup 19, on en aquesta passada 23a jornada, atenció aquí també, portem una de les grans notícies de la jornada, i l'explicarem donant una dada que són d'aquelles que un és orgullós, se sent orgullós de quan aconseguix trobar-la, i perquè l'he analitzat jo de tirant de memòria, i és que el conjunt dirigit per Carlos Encabo va aconseguir empatar a casa davant del líder fins ara de la categoria, perquè amb aquest empat, per la seva condició, el conjunt de Sarrià. Estem parlant de l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià, que en 23 jornades ha tingut un bagatge de 18 victòries, 2 empats i només 3 derrotes, és a dir, que ha sumat en 20 dels 23 partits disputats. Doncs bé, a aquesta hora, el Futbol Club Esquerra de l'Eixample és l'únic equip a qui encara no, a qui no aconseguirà guanyar, si hi ha sí o sí aquesta temporada, el conjunt de Sarrià. I és que a la primera volta l'Eixample sorprendrien a aquest conjunt, a l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià, i ara, com dèiem, seria un empat, i no ho hem dit, l'empat va ser a 2. Resultat final, Futbol Club l'Esquerra l'Eixample B 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 2. Novament tenim un altre protagonista en exclusiva per a l'Eixample Esports, i és, una setmana més, li agraïm molt que ens transmeti les seves impressions. Tenim amb nosaltres a Carlos Encabo, l'entrenador de l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que espera que aquest gran empat davant del que fins ara era el líder sigui el punt d'inflexió que els faci tornar a ser més regulars i efectius en el que queda de temporada.
Partit molt seriós avui, d'estar contents. Hem estat molt ordenats contra un equip que juga molt i juga molt la pilota, ho intenta bé, tirat de tota la nostra capacitat tàctica per estar ordenats i no deixar que progressessin. No ens hem anat enrere, els hem anat a buscar com aconseguim fer quan estem fins, i a partir d'aquí les coses han sortit força bé. Hem tingut la paciència per esperar els seus errors i els hem aprofitat. Crec que l'equip fa un pas endavant en aquest sentit de demostrar-se a si mateixos que som capaços de guanyar a qui volem si realment estem fins. Sí, que finalment content pel partit d'avui.
Doncs l'escoltàvem, espera que sigui un punt d'inflexió. Evidentment, molt i molt content es mostrava Carlos Encabó, perquè com dèiem, no tothom aconsegueix sumar davant del que fins ara, i per culpa dels nostres, era i ja no és el líder d'aquest grup 19 de la quarta catalana. I això que l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià s'avançaria al marcador, ho faria al minut 11 amb gol de Marc Martínez, però els de l'Eixample sabrien aprofitar molt bé tant les seves oportunitats com aprofitar les debilitats del rival per capgirar la situació, i començaria fent-ho al minut 20 amb un gol d'Arnau Mantilla que situaria l'empat a 1, amb el que s'arribaria al temps de descans. Ja a la segona part, i superada l'hora de joc, arribaria, com dèiem, la remuntada dels de l'Eixample. És que al minut 62 Pau Boix avançaria per primer cop en el partit als blancs, i amb aquest resultat favorable als nostres s'arribaria al tram final d'un partit on s'hi veurien 4 grogues. No hi hauria cap expulsió, però el que sí que hi hauria seria un regust amarg del final del partit per als nostres. I és que una de les últimes accions, al minut 87, novament Marc Martínez feia el seu doblet particular per acabar situant el 2-2 final al marcador, i encara bo, ja que pel que ens comenten al temps de descompte, el propi Marc Martínez va tenir dues ocasions molt clares que van sortir fregant el pal. Per tant, aquest punt molt valuós, com dèiem, dels de l'Eixample, sumat davant d'un dels rivals més durs de la categoria. Pel que fa a la propera jornada, el conjunt dirigit per Carlos Encabó visitarà a la gran penya espanyolista Manigua, un conjunt que ara mateix és desè classificat amb 28 punts, per tant situat a la part mitjana baixa de la taula. Tant de bo que puguin sumar els 3 punts els de l'Eixample, els de Carlos Encabó, que segueixen dintre de la zona de playoff d'ascens cap a tercera catalana, segueixen cinquens amb 40 punts, a 16 del líder, que segueix amb mà de ferro a tornar a aconseguir la seva condició després de perdre-la ja fa unes jornades, com és el Futbol Club Inspire Soccer. Com dèiem, també amb 56 punts en segona posició, per la seva condició, com dèiem, de líder, l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià. Abans d'anar cap al futbol base, anem a veure la resta de resultats i marcadors d'aquesta jornada 23 del grup 19 de la quarta catalana. Gran penya espanyolista Manigua B 4, Club Futbol Barceloneta B 2, Darna 2019 Futbol Club 1, Futbol Club Gòtic 5, Escola Brafa 1, Inspire Soccer 3, Apa Poble Sec B 3, Sant Ignasi C 2, el Car Eleven Futbol Club B 1, Unió Esportiva Cèltic 5, Club Futbol Guinardó 0, Barcelona City Futbol Club 4, i per últim l'empat a 1 entre la Unió Deportiva Parc B i el Club Deportivo Carmelo. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base, i comencem fent-ho pels que estan d'aniversari. Com dèiem, la setmana passada, el 19 de març, van fer 75 anys els conjunts, el club de la Unió Barcelonista Catalunya. Els de la Franja Blaurana, com dèiem, que estan d'enhorabona institucional, i que a més ens deixen un missatge, tant d'ànim per a la majoria del, per a tots els equips de la Franja Blaugrana, que no han tingut un bagatge de resultats favorable a aquesta jornada. Els encoratgen des de la secretaria tècnica del club a seguir treballant, perquè així segur que arriben els resultats, i també a que seguiu, amigues i amics, molt pendents de les seves xarxes socials, de @UniòBarcelonistaCatalunya, UB Catalunya concretament a Instagram, perquè estan penjant algunes cosetes del que pot ser el futur més proper de l'equip de la Franja Blaugrana i, doncs, per exemple, la setmana passada ens presentaven un escut xulíssim commemoratiu del 75è aniversari i la setmana passada veiem a un gos passejant-se, un gos bastant gran, semblava el de Messi, pràcticament, passejant-se per l'escola industrial. Jo sí que sé què significa, però no us ho puc explicar. Per tant, haurem d'estar totes i tots molt i molt atents, com segur que també ho estirà el Dani Martín, que ha estat molts anys l'entrenador de porters d'aquesta base de la Unió Barcelonista Catalunya i que hem conegut just aquesta setmana que per motius laborals ha d'abandonar el club. Per tant, també la nostra enhorabona al Dani des d'aquí, des de l'Eixample Esports, per tota la seva feina feta i, com bé diu el conjunt de la Franja Blaugrana, tenen moltes ganes de que pugui tornar un dia i li reconeixen que el club, la Unió Barcelonista de Catalunya, sempre serà casa seva. Com també és la casa del Robert de Haro, que una setmana més ens aproparà els resultats del conjunt de la Unió Barcelonista de Catalunya, que va veure com es suspenia un dels seus partits d'aquesta jornada, concretament el del sub-14A, i que en 16 partits disputats, com dèiem, bé, ens quedem en que va sumar a la meitat dels partits, i és que en 16 partits disputats, 7 victòries, un empat i 8 derrotes. Per tant, es va sumar en 8 partits, la majoria 7 victòries, i la resta 8 derrotes. Doncs, com dèiem, anem a escoltar un nou protagonista una jornada més aquí a l'Eixample Esports, en exclusiva, i anem a escoltar a Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que una setmana més ens repassa els resultats més destacats del club i, com dèiem, ens va transmetre també aquests dos missatges importants que ja us hem comentat. Escoltem, doncs, el Robert de Haro.
Cap de setmana agridolç per la Unió Barcelonista Catalunya. Tot i això, ens agradaria destacar la victòria del cadet B, que suma la 8a victòria consecutiva, una gran victòria del cadet C, que continua líder en solitari del seu grup, també l'empat del sub-13A amb una gran primera part on els nostres van marxar amb el marcador favorable i en els minuts finals l'equip rival va aconseguir l'empat, i en l'àmbit de futbol 7 ens agradaria destacar la victòria del sub-11B, que continua amb posicions de promoció i aconsegueix una gran victòria en porteria 0, les dues victòries dels més petitonets del club, on el sub-10A aconsegueix una gran victòria a domicili. Pel que fa al futbol femení, els dos equips aconsegueixen una gran victòria, el cadet femení continua líder en solitari i l'infantil guanya el Júpiter i continua escalant posicions a la classificació.
Doncs aquest és el resum del més destacat pel que fa del Robert de Haro, pel que fa als resultats de la Unió Barcelonista Catalunya, l'escoltàvem, i especialment alegria em provoca aquestes dues victòries dels equips femenins que una vegada més ens aporten algunes de les notes més positives dels de la Franja Blaugrana. I un altre dels resultats destacats va ser la victòria, com comentava el Robert, del sub-10A al camp del Júpiter, amb resultat de 0 gols a 3. Un resultat que fa més líders encara aquest sub-10A i del qual en tenim a un testimoni d'excepció, un altre, sí, amigues i amics, aquesta jornada aquí a l'Eixample Esports. Anem a escoltar, doncs, en exclusiva per als nostres micròfons les declaracions, en aquest cas, de Marc Muñoz, l'entrenador d'aquest sub-10A de la Unió Barcelonista Catalunya, que feia aquesta valoració d'una victòria davant del Júpiter que els fa, com dèiem, encara més líders.
Bé, ha sigut una victòria realment molt i molt treballada, molt complicada, més en un camp que sempre és molt difícil, un rival molt, molt competitiu. Més com ens presentava el partit en diferents baixes importants, només amb un canvi, i comptant que era un rival que és amb l'únic que hem perdut aquesta temporada, després de 21 partits, comptant que els perseguidors també han punxat, ara tenim aquest liderat d'una manera més segura, més ferma, i ara sobretot apretar per aquests últims 5 partits, aquest final de temporada, una victòria que realment nosaltres la valorem molt i d'una manera molt, molt especial.
Doncs d'aquí 5 jornades aquí serem a l'Eixample Esports per veure, i tant de bo que sí, si el conjunt de Marc Muñoz, aquí escoltàvem, s'acaba proclamant campió de Lliga. Deixem el conjunt de la Franja Blaugrana i anem cap a l'altre club de futbol base del nostre barri, que és, com no pot ser d'una altra manera, el Club Futbol Don Bosco. Un club, per cert, a qui tornarem a estirar fils perquè tenim moltes ganes, ho intentarem treballar aquesta setmana, de que, com ja vam escoltar fa unes quantes edicions a Quim Villalba per banda del Don Bosco, puguem tenir novament declaracions del club blanqui vermell, i és que també volem donar-li un tractament, per exemple, com el que li donem a la Unió Barcelonista Catalunya. A través de les seves xarxes no podem donar bagatges de resultats i repassar-los perquè no els veiem publicats, i per tant sempre acostumem a fer una anàlisi més en profunditat del seu juvenil A, que tan i tan bona temporada està fent i tan bon any va fer també la temporada passada. Doncs com dèiem, protagonista la pluja i fins i tot la calamarsa, perquè és que, com ja avançàvem la setmana passada, tenien un partit complicat davant del juvenil C del Sarrià, i el partit davant dels parroquians es va veure suspès al minut 21, ja que va començar a caure calamarsa, va començar a caure pedra sobre el terreny de joc i després va començar a ploure molt fortament, la pilota no rodava i per tant després d'aturar-se el partit per la calamarsa no es podia jugar, no rodava la pilota, per tant finalment es va acabar suspenent un partit, però que com dèiem es va jugar fins al minut 21 i aquí ja havia tingut temps el Don Bosco d'anar-hi imposant la seva llei. És que s'avançaria al minut 4 amb gol de Guerau Puig, qui si no, pluja però també de gols la que ens dona cada setmana Pol Bernat, que no va preguntar res a ningú per a en 11 minuts marcar com sempre el seu golet. Així doncs, partit suspès al minut 21, encara no sabem quan es disputarà, segons ens indiquen des del club, però ho tenem ben encarat, de moment amb 21 minuts disputats, 0-2 al marcador. Recordem la classificació del Don Bosco i compte, perquè aquí sí que han tingut bones notícies, no la pluja, però això sí, bones notícies, perquè explicàvem la setmana passada que s'enfrontaven entre ells el segon i el tercer classificat, doncs crispetes menjant els jugadors del Don Bosco, perquè es va donar el resultat que tots volien. Va empatar concretament a un el Vila Olímpica a casa davant del Martinenc D, que són els més immediats perseguidors, tots dos a un punt dels de l'Eixample. Per tant, ara és líder el Don Bosco i ara sí que l'igualarà a partits. Recordem-ho, que sempre diem que té un partit més perquè ha de descansar, ja ho han fet els seus rivals. Doncs ara té aquest partit pendent que podria fer que els de l'Eixample es posessin fins a 4 punts per sobre dels seus rivals. Ara mateix en té 48, un més que els dos perseguidors. Per tant, això voldria dir que el Don Bosco podria dependre d'ell mateix si fa els deures d'aquí fins a final de temporada. Doncs esperem que així sigui per al conjunt de Walter Núñez i que puguin celebrar tant de bo tant un títol com un ascens cap a la juvenil primera divisió. Ho veurem en les properes edicions aquí a l'Eixample Esports. Com ens encanta dir, anem a la segona part del programa, canviem una setmana més la gespa pel parquet i anem a parlar de poliesportiu. Comencem una edició més pel futbol sala i ho fem de la mà dels negri vermells i negri vermelles dels equips del club futbol sala Eixample. Començarem pel més destacat d'aquesta jornada, i és que el cadet femení continua invicte. El conjunt del cadet femení, que es troba en una gran dinàmica que les fa ser líders en solitari al capdamunt de la taula. També va ser un molt bon cap de setmana rodó per a l'infantil A, que va tenir un partit pendent i ha sumat dues victòries, 6 de 6 punts els que van aconseguir els jugadors de l'infantil A aquest passat cap de setmana. I atenció, exclusiva mundial pràcticament, es confirma que són humans i humanes els jugadors i jugadores del club futbol sala Eixample, perquè sempre tenen uns bagatges favorables que no són ni mitjanament normals, i hem de dir que aquest cap de setmana no els va acompanyar tant els resultats. És que de 16 partits que van poder disputar, 5 victòries, 2 empats i fins a 9 derrotes. Sens dubte ha estat el bagatge menys favorable fins ara de tota la temporada, però tot i així s'ha sumat en 7 partits i no hi ha hagut l'opció de fer-ho en 4 d'ells, per exemple. Novament la pluja i la calamarsa protagonistes van suspendre Els partits de l'Alevi femení, de l'Infantil C, es va aplaçar el partit del Juvenil B i, a més, descansava aquesta jornada el Juvenil A. Per tant, no hi havien 20 partits com de costum, en van haver 16 aquest passat cap de setmana amb els següents marcadors. Recordem-ho, del Club Futbol Sala Eixample. Unió Futsal Mollet 5, Benjamí A 1, empat a 4 entre l'Alevi C i l'Olímpic Floresta, i empat a 1 també entre l'Alevi B i el Club Esportiu Santa Coloma Futsal. Més marcadors: Futsal Olesa A 3, Alevi A 4, Infantil B 2, Bosco Rocafort 4, Futsal Olesa 4, Infantil A 12. Gran victòria, com dèiem, de l'Infantil Femení, que va guanyar per 6-0 al Futsal Castellbisbal. Passem a la categoria cadet. Cadet B 0, Santa Coloma Futsal 1, Club Futbol Sala Corbins 1, Cadet A 9. Gran victòria també del cadet femení, 0-11 a la pista del Futsal Solsona. No va fer tanta sort el Juvenil C, que va caure al Santa Isabel per 1-4 davant del CASP. I passem als equips sèniors. Sens dubte no va ser la jornada dels sèniors, van caure tots ells. L'Hospitalet B Esport C 2, Sènior C masculí 1, Sènior B masculí 0, Institut Montserrat 3, en FAF 4, Sènior A masculí 3, Sènior B femení 1, Institut Montserrat 5, i per últim el Futbol Sala Sant Vicenç dels Horts 5, Sènior A femení 3. No deixem el futsal ni tampoc els negri vermells i negri vermelles, perquè volem acabar amb bones notícies, i és que es va produir aquestes passades setmanes algunes curiositats a la Copa Catalunya, i és que al llarg de les últimes setmanes s'han viscut dos partits inèdits en aquesta competició, i és que es van enfrontar entre ells equips de l'entitat eixamplina. Sense anar més lluny, es van enfrontar l'Alevi A i l'Alevi B. Ho van fer a un duel molt i molt emocionant als 16ens de final. I a la ronda anterior va passar el mateix amb l'Infantil A i l'Infantil B, que també es van enfrontar al Santa Isabel. Per tant, més enllà dels resultats, va ser tota una festa per al futsal eixamplí, i és una mostra de lo bé que s'està fent la feina del club negri vermell. I canviem la nostra samarreta, no d'esport, seguim al futbol sala, per parlar dels groc i negres, per parlar dels conjunts de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que si bé no va tenir un balanç de resultats favorable, les dues victòries que van aconseguir van ser de molt mèrit i molt i molt importants, com ara veurem. Per tant, bagatge de dues victòries i tres derrotes. Descansava aquesta jornada el sènior B i es va veure suspès el partit que havia de disputar l'infantil davant del Club Esportiu Vincit. La resta de marcadors, els altres 5 que sí que es van disputar, van ser els següents: Jesuïtes El Clot 3, Sènior C 1, Juvenil B 1, Agrupació Esportiva Montornès Futsal 3, AECS L'Hospitalet 5, Cadet 1, i atenció perquè aquí venen les dues victòries importants: Juvenil A 6, AECS L'Hospitalet 3. Aquesta victòria és molt important perquè el Juvenil A, el conjunt dirigit per Pau Barangó, és líder amb un partit menys que els seus rivals, i a més aquest cap de setmana visita el segon classificat. Per tant, fins i tot poden eixamplar encara més aquesta distància i hi haurà, sens dubte, un partit vibrant. I l'altra gran notícia de la jornada és que el Sènior A va guanyar per segona setmana consecutiva, amb resultat de Sènior A 9, Montseny 7, amb un autèntic partidàs d'Alberto Penina, que ell solet faria fins a 4 gols. Doblets farien tant Alejandro Extraviz com Chime, i el gol restant el marcaria Guillem per als groc i negres. Anem a escoltar la penúltima declaració d'aquesta edició 69 de l'Eixample Esports, ja que una setmana més ens acompanya l'entrenador tant del juvenil com del sènior A. Estem parlant d'un Pau Barangó, que l'entrenador, com dèiem, del sènior A masculí en aquest cas, que ens feia aquesta valoració d'una nova victòria, la segona consecutiva del seu equip.
Partit caòtic pel resultat, però pel joc molt contents. Vam dominar pràcticament els 40 minuts del partit. Molt content per l'actitud dels nois i la reacció perquè ens vam veure dues vegades dos gols per sota el marcador. Es nota que estem en bona dinàmica i aquest és el camí a seguir.
Doncs ho deia el propi Pau Barangó, a sobre, remuntant un marcador per dos gols advers fins a dos cops al llarg i ample del partit. Així que no ha estat ni molt menys un mal cap de setmana per als groc i negres. I acabem pràcticament amb lo millor, i és que qui ha tingut especialment un bon cap de setmana, com dèiem a la part inicial del programa, han estat els equips del club de bàsquet Ipsi. Els llangardaixos i llangardaixes han aconseguit un bagatge de 8 victòries i només 3 derrotes, especialment algunes d'elles, les de victòries molt importants. Una d'elles tindrem l'última protagonista d'avui i l'analitzarem d'aquí només uns instants. Abans, però, anem a repassar aquests 11 resultats del club de bàsquet Ipsi. Bàsquet Sitges 51, Júnior 08 femení 84, Sènior B femení 43, Club Bàsquet Cornellà B 42, Sub 20 masculí 76, Club Bàsquet Alisos 61, Júnior 08 masculí 64, Secció Esportiva Casal de Vilafranca 53, El Círcol 49, Júnior 07 femení 59, Júnior 07 masculí 87, Sant Andreu Natzaret 86. I anem a veure els últims marcadors. Sènior C masculí 80, Club Bàsquet Parets 2 82, Club Bàsquet CIC 59, Sènior C femení 37, Unió Esportiva Sant Cugat 70, Sènior A masculí 55, Club Bàsquet Sant Josep 81, Sènior B femení 56, i la victòria, una d'elles de la jornada, la del Sènior A femení, que va guanyar a casa per 58-50 al Club Bàsquet Esparreguera. Doncs justament d'aquesta victòria tan valuosa de les llangardaixes, que de fet sumen la tercera victòria en els darrers 5 partits, doncs d'aquesta victòria per 58-50 en volem fer el comentari de la mà de l'última testimoni, i ens fa molta il·lusió que novament tinguem una noia i seguim donant visibilitat i informant de l'esport femení com fem aquí des del primer dia i fidedignament a l'Eixample Esports. Anem a escoltar a Carla Romeu, jugadora del Sènior A femení del Club de Bàsquet Ipsi i, a banda, autora de fins a 26 punts, que ens feia aquesta valoració d'una victòria molt important davant d'un rival directe en la lluita per la permanència.
Aquest diumenge vam tenir una victòria importantíssima contra Esparreguera, ja que era un rival directe per salvar el descens. És un partit al qual el van dominar els 40 minuts, pràcticament, tot i que sí que és veritat que a l'inici de l'últim quart se'ns van apropar una miqueta en el marcador, però gràcies a la nostra solidesa i en la nostra confiança el van poder acabar traient. Aquesta victòria ens ha donat un xute d'energia per afrontar els 4 partits que ens queden, que tot i que patirem una mica, jo crec que ho tirarem endavant, perquè ara mateix l'equip està en molt bona dinàmica, tant dins com a fora pista, i jo crec que aconseguirem salvar la categoria, que ara és el nostre objectiu d'aquí a final de temporada.
Doncs i tant que sí, tant de bo. Estem molt d'acord amb la Carla Romeu, la jugadora que l'escoltàvem d'aquest Sènior A femení del Club de Bàsquet Ipsi, en què tant de bo i estem com que podran aconseguir mantenir la categoria, i ara mateix ho podrien aconseguir. Estan ara mateix fora del descens, recordem que baixen les 4 últimes classificades i ara són desenes, cinquenes per la cua, amb 30 punts, un punt més que el seu més immediat perseguidor, les seves més immediates perseguidores, més aviat o més ben dit, i per tant, doncs ho tenen a la seva mà les llangardaixes. Doncs amb aquesta notícia bona i esperançadora deixem la informació esportiva d'aquesta setmana de l'esquerra de l'Eixample, no sense abans recordar-vos novament que ens podeu seguir a xarxes socials, tant a Instagram com a Twitter com a Facebook, a @eixamplesports, i un servidor, Jordi Gallo, us agrairia molt, moltíssim, tota ajuda, a que em seguiu també a les meves xarxes socials personals, a Instagram, a @JordiGallegas, i també via Twitter, ara denominat X, a @JordiGalle. Pel que fa a l'Instagram d'Eixample Esport, recordeu-ho, pròxim programa, programa 70, estem als 385 seguidors, a 15 dels 400, que millor, no?, que celebrar els 70 programes amb 400 seguidors. Vinga, ajudeu-mos, que és a la vostra mà. Com també ajudeu-mos a seguir creixent, escoltant-nos cada setmana, com veniu fent l'Eixample Esports, i us recordem que ho podeu fer tant en directe com en diferit. En directe ho podeu fer de dimarts a dijous a les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, la seva senyal en directe, però també ens podeu recuperar tant aquest programa 69 com tots els anteriors a l'apartat a la web d'Eixample Barcelona Ràdio, l'apartat de l'Eixample Esports a mode de podcast. Així doncs, no tenim temps per més. Repassat i dit tot això, només ens queda agrair-vos una setmana més la vostra escolta. Un servidor, Jordi Gallegàs, us dona les gràcies per tot i us espera la setmana vinent amb l'edició 70, número redó de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana. I aviam si no plou, que ja seria hora també una mica de descans. Vinga, que vagi bé.
Eixample Esports, amb Jordi Gallegàs.